posem música, que hem arribat al punt de les 3 de la tarda. Temps per actualitzar la informació en aquest racó migdia. Comencem parlant de Protecció Civil, perquè fa una crida a anar molt de compte totes les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta mateixa tarda. El motiu: que el temporal provocat per la Borrasca Nelson reactivarà el vent, la pluja, la neu i també l'onatge abans que acabi el dia. La cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha ficat la banya especialment a la costa.
Hauran de tallar carrers que quedin afectats per aquesta zona. Caldrà tenir molta prudència, sobretot als municipis, veure com anirà impactant, de fins a on pot arribar el mar amb aquesta situació.
Declaracions a RAC1 i una afectació, com sentíem, que no només serà les platges o espigons, sinó que també pot arribar als carrers més propers al mar, allà on el temporal ja s'ha endut tota la sorra els últims dies. És el cas de municipis com Calonja i Sant Antoni, al Baix Empordà. Per això, Protecció Civil ja ha activat l'alerta per maragassa a les costes de Barcelona i de Girona. De fet, a aquesta hora la mar ja està moguda, però la situació es complicarà, sobretot a partir d'aquesta nit, Martí Oliveres.
Sí, amb vent, amb mala mar i també amb precipitacions que seran en forma de neu al Pirineu a partir d'uns 1.600 metres. Una nevada bastant destacable a muntanya. Es poden acumular de 20 a 40 centímetres de neu nova per sobre dels 1.800-2.000 metres, sobretot, i una pluja carregarà tot el país a partir d'aquesta nit. Entre els vols de l'hora de sopar i mitjanit, atenció, perquè poden arribar algunes tempestes fortes a la costa, sobretot entre Tarragona, Barcelona, el Maresme. Precaució, pot ploure amb certa intensitat en alguns moments, acompanyat a més aquest episodi de pluja, de vent i d'aquestes onades. Un temporal marítim dur, especialment demà, de Barcelona cap al nord, cap a la Costa Brava, aquí, amb onades de 2, 3 o 4 metres d'altura. I per tot plegat, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
Més coses: al bòlid que el CSIC investiga com a possible míssil balístic que va passar pels vols de mitjanit pel cel de Catalunya i del País Valencià aquesta nit passada. No se sap on va acabar caient. L'últim moment en què el van veure observadors de l'Institut de Ciències de l'Espai va ser quan es va perdre l'horitzó del Mediterrani, al sud de la costa valenciana. Des del CSIC n'investiguen l'origen, no se sap d'on va venir. Protesta contra el desallotjament del càmping Sant Salvador a Coma-ruga. Una setantena de persones s'han sumat aquest matí a les famílies afectades, denuncien que arran de la venda del negoci els nous propietaris només els han donat un mes per reubicar-se, per marxar-ne. Es queixen de tenir poc marge per moure les cases mòbils que hi tenen, un procés que, expliquen, es pot allargar uns mesos. Els esports: Ferran Torres torna a la convocatòria del Barça per jugar aquesta nit contra el Las Palmas.
El davanter ha rebut l'Alta Amèrica i és una de les novetats de la llista, juntament amb Cancelo i el central del filial, Mika Faye. En canvi, Christensen continua de baixa i se suma a les absències de Pedri, Gavi, De Jong i Balde. El Barça a Las Palmas arrencarà a les 9 des d'una hora abans a RAC1. D'altra banda, Eder Militao tornarà a una convocatòria del Madrid després de 7 mesos lesionat del genoll. Els blancs juguen demà a casa contra l'Atlètic Club. També demà juga el Girona contra el Betis amb la baixa de Savinho sancionat. Ara mateix està jugant un partit, Getafe 0, Sevilla 1, partit al descans. I el Júnior d'Hoquei Herba juga aquesta tarda per segona vegada la seva història la semifinal de l'Eurolliga femenina.
Doncs així que hem arribat a les 3 i 3, moment de tancar aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Javi Moreno al control tècnic, que continuarem pendents de l'actualitat durant la tarda, els avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports, a les 8 comença el Barça a jugar RAC1 i a la mitjanit aproximadament el tu diràs.
I nosaltres que tornarem demà al punt de les 2. Ara us deixem amb el viatge bé i l'Ester Muñoz, que vagi bé la tarda.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Ester Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest darrer dissabte del mes de març, just a l'equador de la Setmana Santa, tenim un pla pels que us heu quedat a casa i esteu improvisant escapades per Catalunya. Avui us portem a Girona, una ciutat que, sens dubte, està de moda. Ens ho confirmaran de seguida una de les guies de la capital del Gironès i un dels seus hotelers. I pels que busqueu llibres que us inspirin viatges, no us perdeu en Lectures Viatgeres d'avui, perquè l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, ens porta llibres que ens transportaran molt lluny. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Aquest dissabte ens escaparem a una ciutat catalana que és bimil·lenària, que té una gran capacitat d'atracció. Ja fa anys que la seva bellesa i el seu patrimoni històric i cultural atrauen els visitants, però darrerament aquest interès per conèixer-la ha anat a més, i això ens ho podrà confirmar la gironina Rosa Duran, que, a part d'haver nascut a la capital del Gironès, és guia de l'Associació de Guies de Turisme de Girona i se la coneix molt i molt bé. Rosa, bona tarda, benvinguda a RAC1.
Hola, bona tarda, gràcies per deixar-me estar aquí.
Estem molt contents de que hagis vingut a Barcelona.
La capital.
La capital de Catalunya, per parlar de la capital del Gironès, que té aquest eslògan que tant ens agrada, que diu que Girona emociona, i que realment és així, perquè quan hi passeges per la ciutat, doncs són molts els racons que et van emocionant. I no només els catalans, perquè m'explicaves que ara mateix cada cop us visiten més persones d'altres països.
Sí, ja fa temps, que d'alguna manera ve molta gent de Catalunya, inclús molta gent de comarques, que diguem nosaltres, no el sud de França. Això és un públic ja molt tradicional, però actualment nosaltres estem... Girona està situada a la primera línia del turisme mundial. És a dir, ve gent de països d'Orient, xinesos, japonesos, nord-americans, sud-americans. És a dir, una mica la mateixa gent que pot venir a Barcelona ve a Girona. No tanta, òbviament, però les mateixes destinacions, els mateixos orígens, no hi ha una diferència. De dir, és un destí preferit per als europeus, als nòrdics... No, és un destí preferit per tothom.
És cert que hi ha visitants que arriben a Girona mateix que se saben de memòria l'alineació del Girona?
Sí, aquesta és una anècdota molt bona. No, em va passar no fa gaire, que jo de futbol no en sé gaire, la veritat, conec el nom d'un parell d'uns jugadors, i dies enrere un senyor turc em va començar a dir unes coses fins que vaig entendre dos jugadors, els dos que jo conec, i vaig pensar, aquest senyor m'està dient l'alineació del Girona, clar.
Quins eren aquests jugadors?
En Porto i un altre. Quan va dir Porto, jo vaig dir, això va per...
Alerta.
Va per allà on te va, sí. No? Però realment el futbol també és una cosa que ha obert fronteres, no? Jo tinc un pare que és molt fanàtic i realment a vegades miro uns partits d'aquests de Lliga Alemanya, coses d'aquestes, que dius, però aquests qui són?
Sí, no? El futbol mou masses i ho veiem, no?, amb aquesta anècdota que ens explicaves, no?
Sí, per tant, per exemple, ens trobem molt que els instituts, saps allò, el viatge típic de final de curs, d'una escola italiana, francesa, el que sigui, doncs ara els hem d'acompanyar amb l'autocar fins al camp del Montilivi, tots el volen veure.
Increïble, heu hagut d'incloure la visita a Montilivi com a visita turística.
S'ha de preveure el temps que ells tenen de visita cultural, no?, de Barri Vell, catedral, o sigui, una visita cultural romànic, gòtic, amb anar a veure el camp de Montilivi.
I a PGA també us demanen d'anar-hi, perquè allà també entrenava el Girona, no?, durant un temps.
No sí, sé si ara no tant. No és més el camp, el Montilivi, saps allò?
Què és el que us expliquen, no?, què és el que els atrau de la ciutat?
Home, jo crec que el que atrau a tothom, no?, els uns, els altres i els de més enllà, doncs és realment un barri vell molt ben recuperat, un barri vell que realment te transporta en una època medieval. Tu te pots... El imaginari medieval, que no vol dir que sigui el que fos en aquella època, però en l'imaginari col·lectiu de tots, doncs a l'època medieval vivien tal com queden els carrers de Girona del barri vell. Doncs, esclar, és molt bonic, no? Per exemple, el call, aquells carrerons estrets, no? De seguida et pots imaginar una persona amb una túnica, un equipar, i passant per allà, pujant i baixant.
Uh-huh. Aquest barri jueu que és un dels més ben conservats d'Europa.
Sí. Sí, a Girona es considera que el fet que la ciutat sigui tota de pedra, saps que la pedra és de la muntanyeta següent, vull dir que les canteres a Girona, la pedra era molt econòmica històricament. Llavors, el fet que sigui de pedra i que sigui una ciutat mitjaneta, que no ha tingut mai el poder d'un Barcelona, sinó que és una ciutat que s'ha hagut d'anar fent a si mateixa i aprofitant tot allò que ja tenia, o sigui, una casa de pedra i un altre pis de pedra 200 anys després, i anar fent. Mm-hmm.
Què és el que ens aconselles aquí en el barri vell, en el call, al vostre barri jueu, no? En què ens hauríem de fixar?
Al call ens hauríem de fixar, crec que amb els murs, les parets, perquè són pràcticament tal qual eren a l'època medieval. És la part més antiga, no? Quan els jueus se'n van amb l'expulsió de 1492, en el call se n'hi va viure gent molt pobra, perquè ningú volia viure allà on vivien els jueus. I, per tant, serà gent que no podrà modificar les estructures durant segles. Ha sigut fins als anys 90, és un barri, o 80, si vols, és un barri, una part molt pobra de tot el barri vell. Hi ha altres llocs que hi ha cases senyorials, en canvi en el Call no. I per això s'han de mirar les parets, s'ha de mirar l'estructura en si de tot.
Fins i tot teniu allà el Museu d'Història dels Jueus.
Exacte. Un espai fantàstic, amb un edifici fantàstic, que ens explica una mica nosaltres, podem dir-ho així, cristians, no? Per dir-ho d'alguna manera, de cultura cristiana, com funciona la religió jueva, i que llavors arribes a la part de dalt de tot. És un museu que es puja, això està fet expressament, per simbolitzar una mica la pujada cap a Déu, no? La pujada espiritual, i a dalt de tot hi ha un pati amb una estrella de David absolutament extraordinari.
Mm. Un pati des del qual m'imagino que es veuen també les cases de l'Unyà, no?
Des d'allà no gaire, perquè queden clotat i el que es veuen són altres jardins, altres cases. Impressionant.
Parlem de les cases de l'Unyà, no? Perquè és un dels indrets més singulars de la ciutat. És, de fet, la postal de Girona, no? Són aquestes cases de colors amb els seus ponts. Quina és ben bé la història de les cases pintades? Perquè no sempre van tenir aquests tons.
Sí, no. Les cases de l'Unyà són... És a dir, hi ha una part de les cases que coneixem com les cases de l'Unyà, tot aquest espai, que són cases que tenen muralla del 14 en el seu interior, i altres tenen un mur de contenció de l'aigua del riu, també del 14, del 15. Llavors, d'alguna manera, no sé, a finals del 19 es comencen a fer, a traspassar aquests espais per fer obertures, finestres, de la finestra un balcó i del balcó una comuna. La paret de fora, exterior, que ara veiem en tons de colors, era grisa de ciment. Cap interès en la façana, no? Però quan hi ha el Pla General de Rehabilitació de Barri Vell a l'any 82, doncs llavors decideixen pintar les cases, no? Donar-li un aire mediterrà. L'Ajuntament fa una paleta amb 19 colors, llavors les cases de l'interior de Barri Vell poden ser pintades amb qualsevol d'aquells colors, sempre quan sigui un d'aquells. I les cases de l'Unyà encarreguen a dos pintors artístics de Girona, pintors de quadres, per entendre'ns, artístics, que dissenyen els colors, perquè quedi harmoniós. I ells donen un color per cada propietari. Però, a més, que ara té molta més gràcia, perquè, és clar, en aquell balconet que s'havia instal·lat és on, a principis del segle XX o l'any 30 o l'any 40, hi posa la gent a les comunes, als lavabos. Jo recordo, jo tinc coneguts que viuen en aquesta part i tenien el lavabo allà, a fora.
No? A l'exterior.
La dutxa, o sigui, tenien ja modernitzat, l'any 70 o l'any 80 tenien la dutxa, doncs el vàter al lavabo, allà fora, a l'exterior. I es va lograr que la Generalitat pagués que tots aquests que tenien això ho fessin, passés a l'interior. Per això avui, quan passes per aquells ponts, veus terrassetes amb cadires i taules, però allà hi havia tots els lavabos de les cases.
Per tant, que ningú es pensi que aquestes cases sempre van ser així, no? Sinó que abans eren grises, eh?
Totalment, sense cap interès, i a més es tiraven les escombraries al riu. O sigui que, però això ho recordo, això fa 30 anys, tu passaves i senties xaf, no? Que era que algú, des de qualsevol d'aquells pisos, tirava les escombraries al riu.
Quin canvi, no?
Home, impressionant, sí. Convenia.
Ningú diria això, eh?
Convenia i a més imaginatiu, no? Perquè pues, està molt bé això de que sigui pintat, no? Ja no només com una icona, perquè ho recordi tothom, és evident, avui en dia gent que no ha estat a Girona, però li ensenyes aquesta imatge i diu, això és Girona. Sinó que també, o sigui, és molt bonic, no? Jo crec que aquesta cosa que a vegades ens diuen dels gironins, no? Que som una mica creguts, una mica orgullosos. Home, és que tenim un Barri Vell molt bonic.
Gràcies,
llavors,
gràcies.
Quan hi anem, no sé, no? És clar.
És un orgull.
Ostres, és un orgull. Exactament, és un orgull gironí.
Sí. Rosa, anem amb un altre símbol gironí, que és la lleona, no? Que la teniu davant de la catedral i que molt possiblement, doncs, com mana la tradició, molts li hauran besat el cul, però que possiblement desconeguin la història que hi ha al darrere, no? Perquè hi ha una història. Sí. Ens la pots explicar?
Mira, amb la lleona hi ha moltes històries, perquè és l'avantatge que tenen les llegendes, que cadascú pot explicar el que vol.
La seva versió.
La meva versió és la del llibre d'en Carles Vivó. És a dir, la lleona, i això és veritat, la columna original és el Museu d'Art. Llavors la lleona està situada ara a la plaça de Sant Feliu, a davant de la Basílica, de la porta principal de la Basílica, en aquella zona d'allà, que és on hi havia una entrada nord a la ciutat. No, època medieval, les ciutats al vespre tancaven les muralles, al matí les tornaven a obrir. Clar, moltes vegades la gent de Girona arribava i la muralla estava tancada, es havia de quedar fora. Extramurs, però al costat d'una porta secundària d'allà, de la plaça, hi havia un hostal que es deia La Lleona, i que tenia aquesta escultura que decorava l'entrada. Això parlem des d'èpoques medievals, perquè l'escultura que hi ha al Museu d'Art és del segle XIII. Doncs llavors la gent, quan arribàvem a la porta de la muralla tancada, s'enfilaven a la columna de l'hostal i feien un petó al cul de la llona i els guardians deien, veien que eren de Girona i els deixaven passar. De manera que avui en dia es diu que no pots ser Girona si no li has fet el petó al cul de la llona. Però hi ha molta gent que fa la versió de la sortida i que per tornar a Girona s'ha de fer el petó a la llona, que també és vàlid. No té importància.
Cadascú fa la seva versió, la que li va bé, Parlem una miqueta de la catedral. Què hi trobarem al seu interior? Perquè l'exterior és imponent.
Home, l'exterior és que es veu de tot Girona, està en aquelles escalinates
de 90 graons. La perspectiva, no?, de les escales des de baix.
No està a la part més alta de la muntanyeta, però sí que és la part on hi va haver una esplanada suficient perquè els romans ja hi fessin un temple, que hi ha hagut sempre el gran temple cristià també en allà. Per tant, està molt amunt i es veu de tot Girona. La catedral, realment, per fora, no té especial interès i és més aviat una caixa, perquè el que és la nau és una construcció gòtica de primer ordre. És una catedral d'aquestes que nosaltres sempre diguem que no surt mai en aquests llibres de les grans catedrals gòtiques d'Europa en primera pàgina, però sempre hi ha d'una referència a la catedral de Girona perquè no té columnes, no? Perquè varen decidir construir la nau gòtica sense columnes. Mm-hmm. Un únic espai, un únic i gran espai dedicat a Déu.
Això és el que la fa especial?
Sí, això és el que la fa especial. Llavors, quan un entra, no? Saps aquesta cosa que diuen de que el romànic és petit, fosc, ens convida a la reflexió interior i en canvi el gòtic és gran i ens fa sentir molt petits davant la casa de Déu, doncs a Girona, quan tu entres, com que no hi ha columnes, tens tot aquell gran espai que realment te fa sentir molt petit davant de Déu.
És que són 23 metres d'alçada, és una barbaritat.
No, són d'ample, els 23.
23
d'ample. Són 35 d'alt,
clar,
55 de llarg, i llavors l'important, perquè els 55 i els 35 són superats per tothom. Però l'amplada aquesta dels 23, això, o sigui, és l'espai gòtic més gran que hi hagi en el món, per dir-ho així.
Un titular que tenim aquí,
Sí, la nau gòtica més gran del món mundial, sempre.
Escolta'm, la catedral, a més té un museu tresor.
Sí, mira, la catedral, que avui en dia és de pagament,
Quant costa?
Perquè és una visita cultural. Ara, en aquests moments, 7 euros, crec. 7 o 7 i mig. Uh-huh. Llavors, tens dret a visitar aquesta nau gòtica. Tens dret a visitar el claustre romànic del segle XII d'Arnau Cadell, el mateix que va fer el de Sant Cugat, i el Museu de la Catedral. El Museu de la Catedral, durant la pandèmia, el varen arreglar, perquè és d'aquells museus que hi havia 10 milions de peces, que no en tenia res i tal. I ara està molt ben museïtzat i destaquen dues peces. El llibre Beatus de l'any 975, d'originaris d'aquests de Líbana, el còdex, i el famós tapís de la creació, que ara en breu en direm el brodat de la creació, perquè és un brodat i no un tapís, del segle XI, aquesta meravella que ens explica la creació del món segons aquest segle XI.
Uh-huh. I per agafar les entrades... No sé
es
si
poden comprar online avui en dia, es poden comprar online, va junt la catedral amb la basílica de Sant Feliu. Llavors, són 7 euros, 7 i mig, ja no recordo si ho van a pujar aquest any o no, ja em perdonareu, però van les dues juntes i es poden comprar o in situ o bé comprar-les ja online i, per tant, no has de fer cues en el cas que hi hagi molta gent, perquè la veritat és que aquest any passat, sorprenentment, pots pensar que els dissabtes hi haurà cua per visitar, per exemple, però no, però anaves un dimecres normal del mes de març i hi havia cua per
també,
entrar,
també,
sí, o sigui que
també
es recomana molt de comprar-les online.
Doncs vinga, bon consell aquest. Després teniu la Pia Almoina.
Sí, la Pia Almoina està a la plaça de la catedral i és aquest edifici meravellós, que la torre és del segle XIII i l'edifici en si és del segle XIV, i que avui en dia està completament rehabilitat i és el seu del Col·legi d'Arquitectes. Un edifici, esclar, tot això anava junt. Pia Almoina vol dir, com n'hi ha també aquí a Barcelona, no hi ha tants de llocs, almoina pietosa, donar de menjar a pobres i a peregrins que passessin per la ciutat. Uh-huh. Llavors, clar, tot anava molt a prop de la catedral, no?
Clar,
tot era el mateix.
Tot està lligat, no?
Sí.
La catedral, que es troba a la Força Vella, que és un recinte fortificat, on trobem també les muralles romanes. Ens recomanes passejar pel camí de ronda d'aquests murs?
Moltíssim, moltíssim.
Per què?
Jo trobo que sí. Primera, perquè Bé, perquè és molt bonic, perquè té molta panoràmica, esclar, puges molt amunt, estan a dalt de tot de la muntanyeta, darrere la catedral, com si diguéssim, i, per tant, tens moltes vistes. Ara avui veuries el Canigó nevat, finalment, que avui el tenim nevat, però veuries tot el Canigó francès i gran part del Pirineu i tota una mica l'extensió de la ciutat. I aquest quilòmetre, quilòmetre 300 que es pot fer de muralles caminant per la part superior, també t'ajuda una mica a entendre Girona, vas veient tots els jardins, els gironins a vegades anem a tafanejar una mica a veure com té el jardí Fulanito i aquestes coses, sí, aquí viu aquest, aquí viu l'altre, saps? Això és molt gironí, però el que no ho és passa, pot apreciar els jardins de les cases com són, què passa?
M'han dit que és molt recomanable fer aquesta passejada quan es pon el sol.
Efectivament, perquè és clar, les muralles queden per damunt de tot, però sobretot a la part on hi ha el Pirineu, diguem, seria la part de l'est, amb la qual, clar, és molt l'oest, perdó, que és on es posa, sí, l'oest, i llavors és molt bonic perquè, és clar, es veu tota la posta de sol i els colors que va agafant, sí.
I en aquesta zona també hi ha, també hi trobem la Casa Pastors. Quina és la història d'aquesta casa, Rosa?
Sí, la Casa Pastors és una casa que hi ha a la plaça de la catedral, ben bé, abans de muralles, i és una casa que, fent-hi excavacions, hi han trobat monedes romanes, ceràmiques i demés. És a dir, és ben bé una casa que sempre ha estat civil, no ha estat religiosa, com tot el seu entorn, de catedral, palau episcopal, on tenia el Museu d'Art, i el Moina, tot això. Aquesta casa ha sigut civil i ha sigut un gran palau al llarg de tota la història. No? Actualment pertany a l'Ajuntament de Girona, i en principi serà la seu del Museu d'Art Contemporani de la ciutat, però que encara estan fent obres. Sí.
Hem fet tota la part de la ciutat històrica, crec. Ara hauríem d'anar cap a l'Eixample medieval, però abans voldria parlar amb tu de tots aquests establiments que teniu al centre de Girona, no? Que són establiments excel·lents i, a més, molt diferents en quant a estètica, no? Crida molt l'atenció passejar per aquests carrerons estrets i anar veient, doncs, aquestes formatgeries, aquestes botigues de dolços, aquests bars, aquests restaurants, que tots són diferents, però a la vegada fan un gran conjunt, no? Sí. Com creus tu, Rosa, que s'ha aconseguit que això realment sigui tan atractiu pel turista?
Segurament perquè, és clar, tot això que tu m'estàs dient, d'alguna manera, això és propietat privada, o sigui, no hi ha cadenes. En tots aquests establiments sí que pot haver-hi cadena. Per exemple, ara recentment se n'ha obert un en el carrer Ciutadans, que són una gent que en tenen dos o tres a Madrid, dos o tres aquí a Barcelona, però és que són de Palamós, saps? O sigui, com a la plaça Independència, que érem després, però exactament el mateix. O sigui, no s'hi deixa de ser establiments de gent d'aquí. No tenim establiments, no sé com dir-ho, capital estranger gestionat per gent d'aquí. No gaires, a part dels ciclistes, que ja en durem parlar també, perquè és un altre, és com un monument a la ciutat, els ciclistes.
És veritat, eh? Sí. Hi ha un fenomen a Girona amb el tema del ciclisme.
Sí.
Hi ha alguna botiga, a més, que és un referent, no?, ara mateix.
Sí, tenim aquesta... Bueno, tenim una que és la que ven més online del món, i va obrir físicament l'única botiga que tenia, no sé si ara en té més, però fa 3 anys l'única que tenia era Girona, perquè aquest fenomen de professionals del ciclista que fan seu a Girona per fer les rutes, no? Els hi va molt bé els Pirineus a prop, el mar a prop, i llavors tenim tota la gent d'arreu del món que practica ciclisme i que vol fer les rutes que fan els professionals.
I suposo que també haurà influït el fet de que Lance Armstrong hi va estar vivint durant força temps a Girona.
I tant que sí, s'hi va comprar casa, vivia 6 mesos a Girona i 6 a Texas. Sí, com si fossin iguals. Sí, esclar, ell és el primer que va venir, tot s'ha de dir. És a dir, en principi se suposa que va venir, deixem ser una mica dolenta, perquè tots eren a França, a la Costa Blava, i els francesos van començar a controlar el doping, i tots els equips professionals van marxar de la Costa Blava i es van instal·lar alguns a Girona, i el primer que va ser aquest en Lance Armstrong. Ara, altre dia me deien que sembla que hi ha 3 equips professionals instal·lats a Girona.
Déu-n'hi-do.
Una bestiesa, i te recordes, hi ha aquí al carrer de la Força, no?, hi ha aquesta botiga de mallots, que ven mallots a partir de 1.500 euros.
Déu-n'hi-do.
Hi ha nivell, hi ha nivell.
Rosa, estem acabant, jo crec que el tema de passejar per la l'Eixample medieval i per la ciutat moderna i contemporània. Ho deixarem per una nova edició. Et convoquem a venir un altre dia.
Molt
però
bé.
Sí que m'agradaria acabar ara a la plaça Independència,
sí,
que és el vostre centre neuràlgic, el vostre quilòmetre zero. Per què és tan important aquesta plaça?
Mira, tenim dos centres, no? Un és el tradicional, que és la Rambla. La Rambla és la Rambla. Girona, encara quan... Moltes vegades, quan quedem a la Rambla, si passegem amb amics, anem a passejar a la Rambla. Però és veritat que la plaça Independència, que sempre ha sigut potent, però és que ara ho és molt. Llavors també hi ha, mira, per qüestions de pàrquings i de coses, conflueixen més vies, i la plaça Independència ha sabut també mantenir molt bé tot aquest aspecte de restauració, no? Bars, restaurants diversos, hi ha un banc, se'n volien posar més, es varen negar, els propietaris de locals es van negar que es posessin més bancs. O sigui, allò ha de ser viu, no? I per tant,
ara
estem molt contents per això, perquè s'acaben de posar dos establiments nous que havien tancat amb la pandèmia i s'han posat, i són una gent de Figueres. És fantàstic,
són,
no?
Són de la terra, eh?
Sí, bueno, això està molt bé, i esclar, això dona... Jo crec que això és una mica el que també agrada, que, no sé, a vegades pregunten la gent, per exemple, fa molt de riure, perdona-me si m'allargo, que la gent, per tenir referents, et diu on és el McDonald's, no? Per exemple, per tenir un referent, o et diuen on és el Corte Inglés. Doncs a Girona el McDonald's és als Afores i el Corte Inglés encara més.
Clar, vosaltres teniu un establiment propi que també és molt, molt emblemàtic, no?
Sí,
el
Conning Meeting, que no sé, jo crec que té uns 6 locals, o 7 a Girona. Sí,
i que també ha arribat a Barcelona,
i
a altres poblacions.
Sí, sí, les braves del Conning són mítiques.
Doncs aquí ens quedem, Rosa. Escolta'm, t'emplacem a tornar aquí al Viatge B en una nova ocasió per parlar del que ens ha quedat al tinter, i als oients els hi recomanem doncs el portal de l'Associació de Guies de Turisme de Girona, que és gigsgirona.com, per si doncs tenen previst aquests dies visitar la ciutat, necessiten els serveis d'un guia i poden contactar amb la Rosa o amb qualsevol dels seus companys i companyes. Rosa, moltíssimes gràcies i bona Setmana Santa.
Moltes gràcies a vosaltres, sí, que serà bona, sí.
Bona Pasqua.
Igualment.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Aquesta sintonia ens indica que ens endinsem a la llibreria Altair de Barcelona a través de l'Helena Bernades, la seva directora adjunta del grup, que cada setmana, com ja sabeu, ens porta a l'estudi propostes de lectures per emprendre viatges. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quina bona manera, no?, aquesta d'emprendre un viatge, no?, a través d'un llibre, a través de les seves pàgines.
I tant. Fàcil, econòmica, i a més sempre és canviant. Pots escollir entre un horitzó de llibres que et portaran fins on vulguis.
Mm-hmm. Avui tenim molts oients que ja segurament estaran al seu lloc de vacances de Setmana Santa. En tindrem d'altres que encara seran a casa o que potser no marxaran. Doncs escolta'm, tot el que siguin els llibres de viatges, doncs d'alguna manera es poden ajudar amb la ment a molts llocs del món. No?
I tant, de fet, en aquest cas us porto dues propostes de muntanya, dues propostes alpinistes, perquè sí que és cert que cada vegada el món de la muntanya tira més, i a més aquest hivern que no ha fet gaire fred, molta gent vol anar a la muntanya, així que per aquells que els agradi tot el que és la literatura de muntanya, portem dos clàssics ja. El primer d'ells, escrit per Cédric Gras, el títol és Los alpinistes de Stalin, que aquest cop publica Crítica.
Són llibres que ens porten a les muntanyes, però de Rússia, no?
Sí, de fet els dos tracten sobre territori rus o, com a mínim, exsoviètic. Llavors, el primer de tot segueix una mica, de fet el títol ja ho diu, Los alpinistes de Stalin, segueix una mica el que van fer els dos germans a Balakov. Cédric Gras relata una mica, sobretot, és la correlació i el contrast entre la història de l'alpinisme soviètic i la política soviètica de l'època de Stalin. Uh-huh. És un relat que se centra una mica en com el règim de Stalin utilitzava les expedicions com una forma més de propaganda política i símbol de grandesa nacional. De fet, els dos escaladors van acabar bastant per casualitat immersos en totes aquestes expedicions i no anaven sols, anaven acompanyats d'un seguit de persones, químics, enginyers, i anaven amb moltíssim moltíssimes persones i el que feien era principalment expandir el territori soviètic en tots els aspectes. Una de les curiositats és que cada cop que feien un cim hi plantaven una estatueta de Stalin a dalt, que això és molt significatiu. I van ser dos escaladors, dos alpinistes que van tenir moltíssim renom i que de cop i volta van desaparèixer de l'horitzó i ningú més en va saber res. L'autor ha decidit descobrir una mica què va passar amb aquests dos germans i retrata una mica la seva cronologia com a carrera alpinista i també com a biològica, fins al punt en el qual van estar a dalt de tot del règim estalinista fent totes les expedicions i també van ser assenyalats com a espies del capital, com a contradictoris amb el règim, i van acabar morts i torturats. Ostres. Llavors, aquest llibre fa una mica de relat als alpinistes. Ells toquen moltíssims moltíssims territoris, des de l'Himàlaia, els Càrpats, els Urals, toquen una mica tot el que seria les exrepúbliques soviètiques i tots els límits fronterers del territori, i alhora parla també molt d'aquesta relació entre per què feien cada expedició, com s'organitzaven i quines van ser les conseqüències posteriors dels dos germans.
És a dir, que ens explica una miqueta com és possible que aquests dos herois nacionals, perquè ho eren, van portar el marxisme fins a dalt de tot i van acabar sent víctimes d'aquest terror estalinista, no?
Totalment. De fet, ells van ser assenyalats per una persona de l'equip i a partir d'aquí el KGB ja els va separar, de fet, els dos germans. Un d'ells va acabar torturat i va acabar assumint i declarant-se culpable per parar les tortures i va acabar en un gulag, i l'altre germà va continuar fent expedicions de forma obligada fins que el van trobar assassinat. I tot i que la família mai va creure els motius que el règim va donar, no s'havien esclarit els motius i no s'havia pogut accedir a l'arxiu que tenien guardat fins que Cédric Gras ha decidit una mica esbrinar quina era la seva vida i què havia passat, perquè havien quedat en aquest oblit, i ho desgrana tot en aquest llibre, que està molt ben escrit.
Estic veient que el llibre diu que és una història inèdita a Occident, que a més està guardonada amb el prestigiós Premi Albert de Londres, no? I que a més que el que ens proposa és fer un recorregut pels escenaris de la vida d'aquests germans i una miqueta doncs, comprendre millor la història de la URSS.
Sí, totalment, perquè al final és això, la història de la URSS no para de ser propaganda política i la cara A i la cara B d'aquesta. I de fet, una mica parlant també de tragèdies o d'alpinisme frustrat, ens porta el següent llibre que el publica l'editorial Desnivel, l'escriu Donny Acker, i es titula Dead Mountain, la muntanya muerta, i en aquest cas és la investigació detallada sobre un dels misteris més intrigants del món de l'alpinisme modern. És el cas de l'incident del pas de Dyatlov. Ara que està tan de moda crims i tot el que és una mica la novel·la policíaca i resoldre investigacions i a la morbositat que hi ha darrere de tot això, aquest és un dels fets no resolts que estan a dalt de tot del que seria la intriga en el món de l'alpinisme i la desaparició a la muntanya. El pas de Dyatlov, de fet, fa referència a un racó dels Monts Urals, on el 1959 un grup de 9 excursionistes van perdre la vida en circumstàncies inexplicades durant una travessa d'esquí. Al desaparèixer es va activar un pla de rescat i van trobar el campament base abandonat i els cossos morts, de fet, en dues parts diferents, és a dir, 4 persones i 5 persones, amb signes de violència, però sense cap senyal de violència externa. L'autor el que fa és resseguir una mica la cronologia dels fets paral·lelament amb la investigació que es va dur a terme, i hi ha 1000 hipòtesis que encara no s'han resolt, des d'una allau que va poder enterrar els cossos, fins a fenòmens sobrenaturals, fins a animals que podrien sorprendre'ls. De fet, les famílies encara no s'han explicat.
Un llibre dur.
Sí, és un llibre que es ressegueix tota la investigació. És un llibre que al final comença sabent el mateix que acabes, el que passa en molts casos que encara no han acabat d'esclarir-se què ha passat. I és novetat sobretot perquè ara mateix Norma Editorial publicarà aquesta investigació o aquest títol en versió novel·la gràfica. Llavors podrem veure també en novel·la gràfica una mica què va passar al pas de Dyatlov. De fet, Dyatlov es diu així perquè és el cognom del líder de l'expedició, i una mica quines són les possibles hipòtesis que encara s'estan barallant en aquesta investigació que mai sabrem com va acabar.
Doncs una proposta interessant avui, aquesta doble recomanació de l'Helena Bernades, que ens porta a les muntanyes de Rússia amb aquests dos llibres. El primer de l'editorial Crítica, Los alpinistas de Stalin, de Cédric Gras, i el segon, Dead Mountain, la muntanya morta de Donny Eicher, editat per Desnivell, i amb aquesta novetat que tu ens comentaves, que Norma publicarà aquesta obra en format de novel·la gràfica. Helena Bernades, t'esperem la setmana vinent.
Us portaré llibres molt fàcils, molt petitons de butxaca per seguir llegint.
Fantàstic. Doncs t'esperem en 7 dies. Que vagi molt bé. Adeu.
RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC 1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys. Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC 1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, sort.
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som 1.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I arriba el moment, el viatge bé del concurs. Avui, atenció, posem en joc dues places per l'esmorzar entre vinyes al celler La Vinyeta amb la xef Roser Brunsoms del col·lectiu La Cuina del Vent. Un esmorzar entre vinyes amb aquest menú que marida els vins i la cuina de l'Empordà, amb aperitius com la coca d'escalivada amb anxoves, crema de pèsols amb ou poché. També tenim un plat principal, que són els calamars farcits. Vaja, una experiència gastronòmica que forma part del Vivid Costa Brava. Esmorzars entre vinyes, rutes de vi i natura, o tastos i maridatges singulars. Aquestes són algunes de les activitats que el proper mes d'abril us ofereix el Vivid, el mes de les experiències enoturístiques a la Costa Brava. Entreu ara a vivid.costabrava.org i escolliu ja entre la seixantena d'activitats programades del Vivid, un festival per tots els sentits. Dit això, què heu de fer per guanyar aquest fabulós premi? Doncs ens heu de seguir a Twitter, al Twitter del Viatge B. Heu de fer retuit del missatge que publicarem. Ens podeu seguir també a l'Instagram, al Facebook, i respondre aquesta pregunta. On esteu passant la Setmana Santa? Heu marxat de viatge? On? Us heu quedat a casa? Què fareu? Expliqueu-nos-ho, ens doneu tots els detalls de les vostres vacances de Pasqua. I el proper dissabte, 6 d'abril, farem el sorteig aquí en directe. Molta sort a tothom!
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B.
Acabem de recórrer Girona amb la guia gironina Rosa Duran i ara el que volem és voltar per la ciutat amb un home que també la coneix molt bé, i és que, tot i que no hi ha nascut, fa molts anys que hi treballa i a més ho fa en el sector turístic. Avui ens acompanya al Viatge B de RAC1 en Xavier Arimon, director de l'hotel Best Western Premier CMC Girona, una de les cadenes hoteleres internacionals de més prestigi. Xavier, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, tu ets badaloní, fa anys que vas a treballar cada dia i vens a la capital gironina, on estàs dirigint aquest hotel que dèiem, CMC Girona, no?
Sí.
Quant temps fa?
Bueno, jo sóc badaloní, el que passa és que mentre estic allà visc al Baix Empordà, i llavors vinc normalment els caps de setmana i al Masnou ja. O sigui, de Badalona ja estic a Masnou els caps de setmana. Bueno, jo fa que estic a l'hotel just des de l'octubre. Uh-huh. Encara que ja porto 2 anys a la companyia, però he estat dirigint un altre hotel del grup, a la província també, a Pals, que és l'hotel Massalvi.
N'hem parlat aquí al programa.
I ara, des de que vam tancar ja l'octubre, perquè és un hotel de temporada, m'he incorporat a l'hotel de Girona.
Per tant, podríem dir que ets un gironí d'adopció, ja.
Sí, trucut, baixut i pujut.
I que d'alguna manera Girona t'ha atrapat, no? Perquè cada cop estàs més a prop,
sí,
no?
Sí, bueno, jo vaig començar a dirigir a hotels a Girona ciutat l'any entorn al 94, que evidentment no té res a veure el que és la ciutat fa 30 anys, no? Però ja vaig començar a Girona, jo era molt jove, llavors, i bueno, vaig viure una mica la metamorfosi de la ciutat, no? De ser una ciutat petita, menys mitjans, etc., pues ara ha evolucionat una barbaritat. O sigui que he tornat, després de 30 anys, com aquell qui diu, però he anat visquent i dirigint hotels a la província.
Uh-huh. A què atribueixes aquest canvi, no? Aquesta evolució?
Jo ja vaig viure l'evolució, o sigui, el procés sobre l'any 95, bueno, que als principis dels 90 podríem dir que la ciutat va començar a evolucionar. Aquí hi ha una gran feina que hi ha, que per mi, que no soc, o sigui, políticament no parlo de partits, però sí d'alcaldes, com va ser en Quim Nadal. Crec que el Quim Nadal va fer una gran feina netejant el barri jueu, la part vella, fomentar també la zona universitària, i la ciutat va anar canviant.
Mm-hmm. Per tant, hi ha un punt d'inflexió aquí que també, d'alguna manera, això afecta el turisme.
Sí, sí, des de l'UEU es va potenciar el barri jueu, vam anar a buscar també mercats emergents, i aquesta feina que es va fer, insisteixo, a principis dels 90, doncs en aquests moments tenim el que tenim, que és una gran ciutat amb moltes possibilitats.
De fet, Xavier, fa una estona li demanava a la Rosa, a la guia, si ella doncs havia notat un increment de visitants a la capital de la demarcació gironina durant els darrers mesos, i la veritat és que ella em deia que sí. Tu també has observat aquest canvi, no? Teniu, per exemple, vosaltres a l'hotel CMC Girona més clients durant els darrers mesos, durant els darrers anys?
L'ocupació està evolucionant. Evidentment, Girona va a més. Tenim uns mesos que són més complicats, però això ens passa a totes les ciutats, com és de novembre, desembre, gener i febrer, i el març torna a arrencar. Pensa que Girona, avui en dia, bueno, l'any passat, aproximadament ja hem superat els hotels de 4 estrelles de tota la ciutat, el 70% d'ocupació. Vull dir que per una
és
ciutat...
Sí, sí.
És una ciutat, és una ocupació bona, i d'aquest 70% d'ocupació ja estem parlant quasi del 60% de client internacional.
Déu-n'hi-do.
Amb la qual cosa, en el nostre cas, que és un hotel també d'empreses, on fem doncs, congressos, convencions, i tenim una part turística, o sigui, els hotels al final treballem amb turisme, treballem amb empresa, treballem amb molta gent, no?
Clar, perquè són hotels grans, no? Quantes habitacions?
Clar, són 111 habitacions. 111 habitacions, però clar, també tenim sales per esdeveniments, per banquets, per convencions. Aleshores, però bueno, clar, tindre quasi ja un 60% de mercat internacional, doncs és molt. I pensem que pujarem en aquest sentit, dintre del mercat internacional.
La veritat és que ara mateix podem dir que Girona és una ciutat que està de moda. El futbol també, jo crec que d'alguna manera també ha pogut impulsar aquestes visites, no? Tu com ho veus?
Bé, no, nosaltres...
Perquè també ha situat en el mapa Girona,
sí,
fora d'aquí.
Sí, sí, està clar. I el bàsquet ja fa molts anys que ja hi som, també amb el bàsquet. Nosaltres en l'hotel doncs, tenim una gran majoria d'equips, tant de primera divisió de futbol, que juguen contra el Girona, com de bàsquet, que juguen contra el Girona, no?
S'instal·len a l'hotel com a...
Sí, sí, sí.
Us tenen com a hotel de concentració.
Sí, és l'hotel de concentració de gran part dels equips de primera divisió, bueno, entre ells el Barça, el Cádiz, el Granada, la majoria d'equips ens venen.
Doncs tot això us ha anat bé, també, no?
I el bàsquet femení, que tampoc el tenim que deixar, que també ens venen molts equips. Vull dir que nosaltres amb l'esport estem molt lligats.
Uh-huh. També... Parlant d'esport, també es fan molts esdeveniments ara a Girona relacionats amb la bicicleta, no? Perquè Girona és referent europeu del sector de la bicicleta. De fet, al mes de setembre s'ha celebrat la Fira Sea Otter. Com d'important, Xavier, és aquest esdeveniment, no? Quin impacte té ara mateix el ciclisme també a la ciutat, sí, i de quina manera ho repercuteix,
sí,
a vosaltres?
Sí, impressionant. Vull dir, pensa que avui per avui Girona és la capital, o sigui, estem al número 1 d'importància en ciclisme i en bicicleta. Aleshores, bueno, hi ha altres mercats aquí a l'estat espanyol, per exemple, Lanzarote és un referent, Mallorca és un altre referent, però el número 1 avui en dia és Girona, d'Europa, eh? D'Europa. Llavors sí, tenim equips que venen a pernoctar cada setmana, tenim grups, tenim presentacions, empreses especialitzades, és un nínxol de mercat impressionant per nosaltres i molt necessari.
I després persones individuals?
També, sí, sí, tenim el mercat del client que venen, a més tenim dintre les instal·lacions de l'hotel, en el pàrquing, tenim tallers per a les bicicletes on les poden guardar, o sigui, estem preparats ja per aquest mercat.
Totes les facilitats, eh?
Facilitats al ciclista, al futbolista i a tothom.
I a més que esteu molt ben ubicats, molt ben situats, no? Sí. Perquè esteu a tocar del centre històric, però sí, també doncs, en una de les vies principals d'entrada i sortida,
sí,
de la ciutat.
Sí, que és l'Avinguda de Barcelona, que arribes ja a la ciutat, i amb la qual aquella zona també que fa anys enrere, quan jo vaig començar fa 30 anys, era una mica a les afores, no? Però és com ha passat amb totes les ciutats que es van integrant. Ens han fet la clínica Girona, que ha canviat del centre per dimensions, l'han posada també a la carretera de Barcelona. Això també ens genera molta ocupació de gent que ve a tractaments mèdics, etc, etc. Grans magatzems que també estan al costat. I és, bueno, és un nucli d'entrada i ens hem apropat al centre, que sí, entre 20-25 minuts estàs al barri jueu caminant. Vull dir que...
La veritat és que jo la sensació que tinc, per les vegades que hi he estat, és que Girona ha crescut, però ha crescut bé.
Sí, sí, ha crescut bé. Aquella zona de l'Avinguda de Barcelona creixerà més, perquè encara hi ha naus industrials, que són totes aquestes coses que són lentes, però sí ha crescut bé Girona. A més, no amb alçades excessives... I s'està respectant bastant les coses, jo penso.
Després, a nivell de comunicacions, també s'ha guanyat moltíssim amb l'AVE, no?
Sí.
Amb l'estació de l'AVE. A més, vosaltres la teniu a tocar, sí, no?
La tenim molt a prop.
Això m'imagino que també ha influït també moltíssim en aquesta arribada de visitants i també de visitants internacionals.
Totalment. Pensa que quan es va començar a plantejar allò de l'AVE, com jo ja et dic que sóc dels vells, de vells directors de Girona...
Dels antics, no dels vells,
no,
dels
antics. Dels antics, dels antics. Ens feia molta por. Dels hotelers ens feia molta por.
Per què?
Quan pensàvem, ostres, vindrà l'AVE, la gent vindrà a Girona, farà la feina, tornarà a agafar l'AVE i marxarà. I això ha passat a altres ciutats.
No faran estada.
No faran estada. I això no és així. La gent es queda a Girona, la gent pernocta. I pensàvem que, bueno, que aquesta facilitat de poder pujar i baixar en 35 minuts ens complicaria. I altres companys d'altres indrets, com potser Valladolid i altres ciutats, també els ha passat el mateix, pensant que el tema de l'AVE doncs, ens perjudicaria, i no ha estat el cas.
Xavier, ens parlaves d'aquest 60% de visitants sí, internacionals.
Sí.
Quina és la seva procedència? D'on són? Qui ens visita més? Qui fa més estades al vostre hotel?
Mira, tenim el número 1 és França. O sigui, el
per francès. La proximitat.
Proximitat, i la província de Girona viu molt del francès, vull dir que nosaltres tenim una dependència important tant a la costa com a la ciutat, no? O sigui que en primer lloc és el francès, ens ha pujat molt l'italià, que avui en dia ja és un 6%, francès és un 10%, l'alemany estem amb un 4% de mercat alemany, holandès també amb 4%, Anglaterra estem amb el 3%, i l'americà, que és un mercat que està pujant molt, estem ja amb el 3% d'ocupació dintre d'aquest mercat internacional.
Per tant, els francesos al pòdium i després, doncs, una amalgama bastant gran.
Sí, per proximitat, clar, França la tenim enganxada i, bueno, i també, clar, hi ha diferències. Jo penso que els preus que hi ha a Catalunya no són els mateixos preus que a França, tant hoteleria com restauració, vaja, i després, doncs, bueno, que ens visita el francès i és un client potencial, com el belga també, l'holandès, una mica de tot.
I pel que fa a l'estat espanyol, això també ho teniu...
L'estat espanyol no ho tenim, no ho tenim tan mesurat, però sí que nosaltres tenim molta procedència evidentment de Catalunya, per la proximitat, de Barcelona, que ens venen a dormir, i després també tenim bastanta zona d'Andalusia, l'Aragó i la zona de Madrid, més a la zona potser de l'Empordà, però a Girona també. Pensa que Girona és un referent dintre de la indústria càrnica. No perquè fem bons pernils i bons fuets, per la maquinària. O sigui, nosaltres tenim grans empreses...
Per les eines.
Les eines i tota la maquinària que es fa servir doncs, per embutxar, per tallar, bueno, per tota la manipulació de la carn. I aquí és un potencial molt gran, amb el qual ens ve molt de mercat de fora.
Per tant, també és turisme de negocis, d'alguna manera.
Turisme de negocis, sí. Llavors, doncs, moltes vegades doncs, les persones han sentit parlar de Girona, tal, un senyor que ve a comprar màquines per la carn, doncs, potser ve amb la seva família, i tenim un mercat molt, molt familiar.
Uh-huh. La veritat és que Girona ens ofereix diferents possibilitats de visita, no? Tenim aquesta visita històrica, cultural, social, comercial, també gastronòmica, no?
Gastronòmica.
Els germans Roca.
Germans Roca, aquí. Abandonats. Mira, l'altre dia vaig anar a menjar per primera vegada al restaurant de la seva mare, el
I
Can
què?
Roca.
Què tal?
Perfecte.
Jo no hi he anat mai.
Un menú. Menú de 16 euros.
Uh-huh.
Amb uns entrants, amb un primer, un segon, està ple. Molt bé.
Una gran experiència. Entre setmana, perquè el cap de setmana no funciona.
Sí, sí, entre setmana hi ha gent, doncs, treballadors, que anem a menjar un menú, i vaig amb un company, i dic, va, anem a provar-ho. Hem trucat, ens van donar taula, i molt bé.
I després tenen la biquineria, que l'acaben d'obrir ara.
La biquineria també, també l'hem provat, ens vam menjar un biquini, molt bo. Però, bueno, d'alguna manera són els abanderats, però a Girona hi ha més coses, Hi ha bones escoles de cuina, vull dir, d'escoles, dic, en el sentit de restauradors, no? Per exemple, els Massana, gran restaurant. Hi ha molta gent. I
hi ha molta oferta, sí, sí.
Hi ha molta gent
a nivell de restauració, i el mateix succeeix amb el tema comercial, el tema del turisme de botigues, que,
sí,
que també tenim unes
sí.
botigues exclusives
sí.
que no tenim a Barcelona i que realment doncs, també es pot posar-ho en valor.
Sí, saps el que passa? Que nosaltres a Girona tenim un centre comercial gran, però està molt a les afores, que ja és la part de Sal, no? Llavors, el que jo crec que s'ha potenciat ha sigut la botiga en el poble, o sigui, en el centre. O sigui, no que la gent se n'hagi d'anar a un centre comercial, que és quan queda despullada una ciutat, no? Llavors, el potencial botiguer del centre és quan es manté la vida d'una ciutat.
I a més, que està molt bé això de que siguin botigues diferents, perquè de vegades tens la sensació de que vagis a la ciutat que vagis,
sí.
et trobaràs les mateixes
les
cadenes,
mateixes,
tot
sí.
igual.
Aquestes potser estan més als centres comercials, no? I llavors la botiga a Girona és més exclusiva, potser, no? I d'allà.
Sí,
no?
Sí, són úniques.
Però ja sí, sí.
Aquí no les tenim,
no.
Perquè jo els cops que hi he anat
no, és
veritat. Ja vaig a aquelles botigues perquè sé que aquí no les tinc.
És veritat.
Xavier, ara estem començant la Setmana Santa. Segur que
sí.
tenim molts oients que estaran planificant allò a última hora, perquè en són molts els de l'última hora. Què fer? Doncs Girona és una opció,
bueno.
El vostre hotel també ho és, no?
Encantats.
Què recomaneu? Què recomanaries tu, no? Com a coneixedor de la ciutat per fer aquests dies, per exemple, no sé, al Barri Vell,
doncs mira, has de visitar la catedral, podem fer visites guiades, el tema de restauració, si vas amb mainada, doncs tens, bueno, doncs des de zones de parcs impressionants de boles i de coses pels nanos, excursions, bueno, que havíem les Gavarres, la zona...
Que les teniu a tocar.
Tens un romànic impressionant també a la zona de Sant Daniel. I són excursions que estem parlant de 4 quilòmetres i mig, més o menys. Hi ha una zona que a mi m'agrada molt, que és la part de Sant Gregori,
uh-huh.
tota la zona de Canet d'Adri.
On està exactament?
Pues mira, és a la sortida oest de l'AP7, direcció Sant Gregori, estem enganxats, està enganxat a Girona, i llavors hi ha una zona que és, hi ha uns poblets petits amb masies que...
Molt tranquil, no?
Molt tranquil, per anar amb bicicleta, per anar amb la mainada, vull dir que tens llocs espectaculars, vull dir, també bueno, jo hi ha un lloc que m'agrada molt, que és Sant Martí Vell, que està també
no
a la zona de les Gavarres, impressionant, un poblet molt maco.
Per què és tan impressionant?
Perquè és un poble molt singular, vull dir que s'ha de visitar. Sant Martí Vell, et recomano que hi vagis, perquè és molt
a tocar, mal. No? A tocar de Girona,
Tocant de Girona, sí.
Me l'estic anotant,
I després Girona té una cosa, també, que nosaltres estem... Mira, nosaltres al mes d'agost molta gent em diu... Girona treballa al mes d'agost, estem plens. Els agost, els hotels estem tots plens. Per què? Perquè la gent ve a Girona i estàs a mitja hora de tot. Agafo el cotxe, a Platja d'Aro, a l'Escala... aquí, allà, i estàs a mitja hora.
Sí, estratègicament la veritat és que esteu molt ben situats.
Per noctes a Girona, que evidentment també els preus no són els mateixos que et trobaràs a Calella de Palafrugell ni a Begur.
Ah, sí, sí.
Llavors tens uns preus molt més assequibles, la gent el que fa és esmorza, agafen el cotxe i marxen.
És una bona estratègia aquesta,
I al vespre, això ja fa anys que ho estem notant, que ha anat pujant molt, però pensa que nosaltres als hotels estem... superem el 90% d'ocupació el mes d'agost,
O sigui que... Sí, sí, perquè molta gent ja va amb vista, ja ho té estudiat, això.
Ho té estudiat i diuen, escolta'm, pago un preu molt per sota del que pagaria la costa i cada dia agafo el cotxe i me'n vaig a una platja diferent i...
Doncs mira, això per tenir-ho en compte de cara a les vacances d'aquest estiu,
que ja es poden anar a fer tancant, reserves perquè després està que
sí,
corre.
Sí, perquè és això que tu dius, de vegades trigues més en començar a buscar aparcament que en fer el trajecte,
sí.
Parlàvem ara d'aquestes excursions que podem fer a les Gavarres, sí, a Sant Martí Vell,
sí,
també es pot anar a la Vall de Sant Daniel, sí, al Puig de Sant Miquel, són bones opcions, no?
El castell de Sant Miquel és impressionant. Clar, a mi Girona, com deia l'eslògan sempre, Girona m'enamora, no? I és que jo no veig relleig. Vull dir, qualsevol posto que vas als indrets i a prop...
Totalment d'acord, sí, totalment d'acord. La veritat és que és un eslògan que està molt ben trobat, aquest, perquè sí, és totalment real.
Sí, 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 era un eslògan que va sortir fa molts anys, que era, jo crec que a l'època en Quim, i, bueno, i d'alguna manera ha estat així en el meu cas.
Uh-huh. Escolta'm, per les famílies també, que tenim moltes famílies que són seguidores fidels del programa, alguna proposta, alguna idea? Sé que teniu el Museu del Cinema
a tocar.
Aquesta és, sí, una molt bona opció,
molt
pels cinèfils del programa.
Sí,
eh?
Sí, jo he anat un parell de vegades i la veritat que és una opció boníssima i alternativa a veure coses una mica diferents, no?
Sí, perquè a més a més, crec que han fet obres,
sí, sí,
van fent obres regularment, sí, sí, per habilitar l'espai, i també tenen exposicions.
Exposicions, també, doncs hi ha la zona de banys, també, els banys dintre de la part del barri vell, vull dir, és que tens una infinitat de poder fer coses i activitats, no?
Uh-huh. Xavier, parlem una miqueta del CMC Girona, no?
Sí.
De l'establiment que tu dirigeixes, de 4 estrelles.
Bueno, nosaltres és un hotel que en principi és un hotel urbà, de ciutat, que acollim, com t'he dit, doncs a tot tipus de clients, no? Ara en aquests moments han fet una reforma important perquè és un hotel, bueno, que està molt ben mantingut, però evidentment cada any l'hem d'anar posant. Ara hem fet tota la recepció nova, hem fet el restaurant nou, que ara començarem a oferir una gastronomia diferent, una mica més innovadora.
Sí?
Sí, estem treballant ja per treure la nova carta amb el nostre xef, el Jordi Goy, que és un bon xef de Girona. I començarem a fer coses i a moure una mica el tema gastronòmic perquè el client, bueno, doncs també es pugui quedar. Nosaltres, la veritat que els restaurants funciona, perquè a la nit la gent, quan ve per feina i tal, sopa a l'hotel, i el dinar també, però bueno, estem amb una política de potenciar la gastronomia i sobretot el tema de congressos i incentius d'empreses. Aquí és on treballem molt, tenim molta empresa, i després al cap de setmana... Doncs,
feu esdeveniments, oi?
Molts. Ara vam fer fa poc Miss Girona, que va ser, bueno, Miss Girona més 30, més 40, més 50, que ha sigut un esdeveniment important. En breu serem la seu del Rally Costa Brava. Després també hi ha l'ATP de tennis, també campionat ATP, que també som la seu. Vull dir que, bueno, estem constantment amb esdeveniments.
No parem,
però bueno, té que ser així. I tenir en compte que, bueno, que gener i febrer són els mesos més tranquil·lets, teòricament, però en el nostre cas no ha estat així.
Doncs escolta'm, celebrem que sigui així, no? Que les coses vagin bé, que Girona doncs tingui aquesta activitat, aquesta vida, i que d'alguna manera doncs l'equip de CMC Girona doncs pugui contribuir també doncs a que tots aquells que vulguin conèixer la ciutat i fer-hi una estada ho puguin fer. Xavier Raimon, la veritat és que t'agraïm moltíssim que hagis vingut als estudis de RAC1 a explicar-nos doncs una miqueta de la vostra història i a més totes les possibilitats que se'ns obren amb unes escapada a la ciutat que t'ha acollit també d'alguna manera. I escolta, esperem que siguin molts els oients que us vinguin a visitar, us vinguin a conèixer i que tornin amb una bona impressió.
Serà un plaer.
Xavier, una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Fins aquí el darrer viatge bé del mes de març. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica. Que acabeu de passar una molt bona Pasqua, cura la carretera si heu d'agafar el cotxe i no deixeu la maleta gaire lluny perquè, si voleu, el proper dissabte 6 d'abril a les 3:03 de la tarda us tornarem a portar de viatge. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve. RAC 1.
Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI.
Aquest diumenge, a 4:15, Girona Betis. El primer sense l'Opera, amb la Guti companyia.
Por favor.
Yo entrego el tren un Beti libre. Beti libre.
El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Yo entrego el tren un Beti libre.
RAC 1.
Yo entrego el tren un Beti libre.
En la UBI.
Tots som un.